Les dues en punt. Bona tarda. Obrim les portes de l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Royo.
Fa un parell de setmanes dèiem que el Sabadell de Toni Saligrat, com més a prop de la lona ha estat fent el símil de la boxa, millor havia respost, però fins ara mai no havíem viscut una situació tan límit com la de les últimes setmanes. Després d'un inici que va generar dubtes, un altre cop l'equip arlequinat ha demostrat tenir molta fortalesa mental en el moment més delicat de tots, amb la dosi de fortuna que havia faltat en les primeres jornades, si ho voleu entendre així, però també amb molt de cor, amb molta garra, l'equip es va refer primer d'un 0-2 contra l'Espanyol B per acabar remuntant aquell partit sobre la botzina. I sense que l'aigua arribés tant al coll, o com a mínim no tant com al rival, ahir va signar un partit molt seriós a l'Almozara. És ben bé allò que el futbol són dinàmiques, avui en parlarem de sobres. L'Ebro passava per una pitjor encara que la del Sabadell, va tenir un gol fantasma que no va entrar, que no va pujar al marcador, però que com a ocasió va ser claríssima, va gaudir també de les seves oportunitats, però a diferència d'altres dies, el Sabadell va saber gestionar els tempos del partit i quan no ho va fer, quan li van empatar al minut 81, es va saber sobreposar aquest cop amb un parell de minuts màgics amb els gols de Manuel Gato i el golarro d'Arturo per sentenciar el duel amb l'1-3 definitiu. Agafant paraules literals de Toni Saligrat, de seguida l'escoltem també, les aigües baixen amb més serenor aquests dies, aquestes hores, al centre d'esports. L'equip ja ha tret el cap de la part baixa, s'ha distanciat del perill i és a 4 punts, si sou dels optimistes, de la zona alta, a les portes de rebre un Teruel, del qual tindrem segur de sobres temps per parlar-ne, però compta amb el joc de toc que practiquen els aragonesos. Però com a mínim, torna a sortir el sol a la nova Creu Alta i el futur es veu cada cop més com l'esperàvem a principi de temporada i no pas com pintava fa tot just una setmana i mitja. Serà qüestió ara de no tornar a veure la lona un altre cop tan a prop com l'hem vist tots plegats.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de sol, Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
La segona victòria seguida del Sabadell, la primera de tota la seva història contra l'Ebro i el primer cop que aconsegueix veure porteria davant del conjunt agermanat aragonès, també arlequinat. L'analitzarem amb Toni Saligrat, amb el Sergi Garcés i avui amb l'ABC del Pau Vituri. Tindrem suite de bronze, el bon moment del Sabadell Nord, que també suma dos triomfs consecutius. I a més de tot això, Mercantil o Art Gràcia i atenció als amants del waterpolo, parlant en plata rajadeta de Xava Gómez i també entrevista amb la capital en Olga Domènech a l'estrena de la Lliga Femenina.
I fora de l'hotel?
La selecció espanyola pot certificar avui el passi a la Final Four de la Lliga de les Nacions. En té prou amb empatar a 3:15 al Benito Villamarín davant d'Anglaterra. De moment, l'equip de Luis Enrique ha sumat els 6 punts possibles de la lligueta. Avui, entre d'altres partits, també juga l'Islàndia-Suïssa. Ahir, Polònia 0, Itàlia 1 a la Lliga A i un nivell per sota a la B, Rússia 2, Turquia 0. Avui a les 4 reprèn el Nàstic Alcorcón, que es va suspendre ahir pels efectes del temporal a l'enllumenat quan el conjunt madrileny guanyava 0-3 al nou estadi de Tarragona just abans del descans. I el Baxi Manresa ha fitxat el serbi Nikola Dragovic per als dos pròxims mesos. L'ala pivot té 30 anys, medeix 2-0-6 i ja havia jugat a l'ACB a les files del Tecniconta Zaragoza, a més de passar per un munt de lligues com per exemple la italiana, la russa, la francesa, la Bòsnia o la universitària dels Estats Units, entre d'altres. Acabem aquest repàs amb handbol perquè el Barça Lassa supera el Meshkov bielorrus per 21-29. És la quarta victòria seguida de la Champions i arriba just abans de la Superglove, és a dir, el Mundial de Clubs, que jugaran ara al Qatar. I mentrestant, a la Sobal, el Freiking Granollers va guanyar fàcil de 10-30-20 al Condes de Alvarell Teucro.
Han parlat en les últimes hores
Sergio Ramos, capità de la Roja, sobre l'absència de Jordi Alba.
Con Jordi hemos jugado muchísimos años juntos y yo siempre lo he mantenido. Para mí es uno de los mejores laterales que hay en el mundo y lo ha venido demostrando con su rendimiento y con sus estadísticas y partidos, ¿no? Después, pues, el míster hace una alineación y no depende, obviamente, de ninguno de los jugadores de los de los que estamos aquí. Y no sé si volverá o no el día de mañana, pero aquí siempre tendrá las puertas abiertas.
I a les xarxes socials.
La iCapità, una setmana més, a l'Almozara, al Carmen, Ángel Martínez, a Twitter, @angel31martínez, dedicant el triomf a l'afició, amb fotos incloses dels desplaçats en aquests inicis de campionat. Això és de tots, diu el gironí. Enhorabona als aficionats que han viatjat per estar amb l'equip i també a tots els que des de la distància ens van enviar força per aconseguir aquest triomf. Bona tornada a casa i a gaudir de la victòria, deia el capità Arlequinat a les xarxes socials.
L'enquesta.
Ahir, rècord de participació amb la porra de Ebro Sabadell. Avui us preguntem fins les 3 qui va ser l'MVP del Sabadell ahir a l'Almozara. Podeu votar fins a finals d'aquest programa tuitejant amb l'etiqueta #MVP946.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Avui ha hagut aquí qualsevol cosa menys por. Aquest equip no té por a res. I quan pitjor estan les coses, més ho demostra. Tot el que s'ha donat aquí avui és complicat i és difícil, molt. Fer 3 gols aquí no és fàcil. A més, després de que en el moment clau ells se'n fan un, que és el primer que fan a casa, i semblava que anaven cap a dalt. L'Ebro ha fet un partit extraordinari. Abans, imagina't el nivell del Sabadell per vindre avui aquí, jugar de tu a tu i a més guanyar fent 3 gols. Per mi no ha deixat mai de ser natural. Aquí el concepte ha canviat en quant a l'equip i sobretot en quant a mi. I espero que a partir d'ara comencem a parlar més del Sabadell, més de futbol i menys de decidir si fotran al carrer algú, si algú se la juga, si l'entorn està marejat o està serè. Espero que parlem de futbol, perquè això tot just acaba de començar. Una cosa és que un tingui calma i una altra cosa és que un no pateixi. ¿Vale? Llavors, si vosaltres esteu contents, jo el doble. Avui esteu contents? Hem guanyat? L'afició està contenta? Jo el doble. Perquè el que més feliç me fa és fer feliços els meus, veure els meus jugadors i la meva afició, la meva família contenta, i al revés. Quan les coses han estat així de malament, vosaltres patiu i jo el doble. De veure que vosaltres patiu, els meus jugadors també, que la meva família es pot quedar sense el sou que té per tirar endavant.
Mig quart de 3 en directe a l'Hotel Suís. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
M'heu penjat el malefici de...
El
cartell de Gafe, no hi ha manera
números,
de treure
la mà. Números, que diria aquell. No, són evidències numèriques només, eh? Aquí no pengem... Alguns no pengem
no, gratuïtament. No les acabo d'entendre. Jo vaig gaudir d'una remuntada històrica, bé, el 3-2 contra l'Espanyol.
Diuen els números fora de casa, vull que quedi molt clar, perquè Adriana Arroyo us voldrà portar... Ara, si això fos un judici, diríem allò de l'advocat de la defensa, us voldrà portar cap a una deriva que no és el que la fiscalia
tinc
vol.
Tinc una altra que ara et diré, però vaja, primer exposi la seva teoria.
No. Desplaçaments amb Adriana Arroyo, 2 derrotes. Desplaçaments sense Adriana Arroyo, 2 victòries. Números que són irrefutables.
Em sap greu pels amics que tenim a Cornellà, però porto 2 jornades seguides veient en directe el Cornellà, el nou municipal, i l'equip de Xavi Calm ha perdut els 2 partits amb 2 gols en contra, contra l'Hércules 0-2, ahir contra el Collano 1-2. Per tant, m'he d'aferrar aquesta estadística, ni que sigui perquè... els de Sabadell em deixin anar a Cornellà, tot pot ser que després em deixin a la porta els de Cornellà.
Veurem. D'aquí a 2 setmanes sortirem de dubtes de quina estadística s'ha trencat abans, si la de veure guanyar el Sabadell fora de casa amb Adriana Arroyo a la Transmi, o si s'acaba la malestrugança del Cornellà cada cop que Adriana Arroyo els va veure a casa seva.
Bromes al marge, missatget de Toni Saligrat, eh? Jo crec que tenia moltes ganes de redreçar el rumb, evidentment, per tot el que ha comentat ara, per la família, pel sou, per omplir la nevera, perquè la cosa vagi a més, perquè la cosa rutlli, etc. Però també, escoltant-lo, per enviar el missatget de... quan han anat maldades, m'heu assenyalat a mi directament.
Però a mi l'únic dubte que em queda del missatge d'ahir és aquí. O sigui, no em va acabar de quedar clar, eh? Ho dic així de...
Refereixes si a premsa, afició...
Sí, no sabia... I si a tothom, si a uns quants, si a personalment a mi o a Ràdio Sabadell... No em va acabar de quedar clar. Hi ha vegades que sents un missatge allò per a oído cocina i penses, hòstia, avui ha apuntat i ho tens clar. I ahir, sincerament, mentre l'escoltava i després, no he acabat de treure l'aigua en clar de dir... Sé el que volia dir... Sé el que volia expressar, el que no m'acaba de quedar clar, insisteixo, és cap a qui anava concretament, o si era una mica l'engròs, allò a l'aire, la reflexió del míster.
al final una reflexió que era prou evident, que era deixem-nos ja de parlar de qui li han de tallar el cap i a qui no, i centrem-nos en la parcel·la esportiva, que d'altra banda també s'ha de dir, Sergi, que ha millorat força respecte al que era fa tot just 15 dies la tornada des de Villarreal.
Sí, evidentment. Al final, en forma de victòria, tot es veu d'una altra manera, però tornant una mica...
Més enllà dels números, sí, de les sensacions.
Sí, les sensacions.
Eh?
Va haver-hi moments, també. Va haver-hi moments. Anem a deixar-ho així. No va ser una reacció brillant, com tampoc no va ser el dia del partit contra l'Espanyol. O sigui, va ser un moment de rauxa, en aquest cas contra el filial de l'Espanyol fa una setmana, i ahir... molt més controlat el partit, però també va tenir un moment de molts dubtes, que per sort aquesta vegada es van acabar de resoldre amb molta, molta efectivitat de cara a porteria, que per mi, insisteixo, i ho hem anat dient al llarg de les últimes setmanes, és un dels punts forts que té aquesta temporada el Sabadell, que és capaç, malauradament, d'encaixar amb massa facilitat, ho ha fet a totes les jornades que ha jugat fins ara l'equip, però per contra té una capacitat a l'hora de veure porteria i que duri, que fa que ara mateix doncs, estiguem parlant d'un dels millors atacs del grup, per contra, la pitjor defensa del grup 3 encara en quant a números de gols encaixats.
Aquesta dada és boníssima, perquè al final et pares a pensar i el Sabadell de Toni Saligrat en concret, el Sabadell en general en les últimes temporades i sobretot els equips de Toni Saligrat acostumaven a caracteritzar-se per un altre tipus de registres. N'hem parlat molt del tema defensiu i continua sent la pitjor defensa de la Lliga i, de fet, ahir Javi Cabezas va marcar el minut 81 i, per tant, un partit més que el Sabadell no deixa la porteria a zero i ja en van 8 de forma consecutiva aquesta temporada, però al marge d'això són 3 gols contra el filial Perico, són 3 gols ahir contra l'Ebro, 6 en total en dues jornades i això fa que el Sabadell sigui el tercer millor atac, però si traiem els filials, el millor de la categoria. O sigui que, en aquest sentit, allò que dèiem al principi, que potser aquest Sabadell havia pecat d'intentar anar massa a l'atac, de desprotegir-se una mica més, de creure que tenia millors peces per proposar més en els partits respecte a la temporada passada, i que precisament per això s'havia obert massa i havia patit al darrere, doncs com a mínim sembla, Sergi, que ara sí que estem trobant la porteria rival.
Sí, i sobretot allò tan fàcil i tan tòpic també de dir... Toni Saligrat és un entrenador defensiu, o una de dos, o és molt mal defensiu perquè l'equip encaixa, o és que no és tan defensiu i té un caràcter més d'atac l'equip del que potser el tòpic, allò, des de la distància i del que va passant, si em permets l'exageració, de generació en generació com a argumentari, doncs no s'acaba de complir. Insisteixo, si alguna cosa està caracteritzant l'equip, i és veritat que només portem 8 jornades, però comença a ser temps suficient com per fer una comparativa, és que encaixa amb moltíssima més facilitat que no pas ho feia la temporada passada, els números també, com dèiem abans, bromes al marge, són irrefutables, però per contra té una arma que l'any passat vam trobar a faltar i molt, que és que a l'equip li costava generar, li costava marcar, li costava tenir presència a l'àrea rival, i ara això es veu amb molta, molta, molta més facilitat i sobretot tens molt més fons d'armari, com hem sentit també el míster al llarg de les últimes setmanes, perquè no sigui una peça o dues peces de les quals pengi aquesta responsabilitat golejadora. Tens arguments en quant a número de peces suficient com perquè si no hi ha un, hi sigui l'altre, i si no el tercer, i si no el quart.
Parlaves de peces, anem a escoltar les peces que has seleccionat. Anava a dir el Pau Vituri, però una barreja entre el Pau Vituri i el Marc Pijuan, que l'hem escoltat ara fa un moment a l'informatiu amb els seus problemes per tornar des de les Illes Balears. Tant de bo que se solucioni, perquè déu-n'hi-do amb el temporal totes les conseqüències que ha anat deixant, no només en el terreny esportiu, abans que parlàvem del Nàstic de Tarragona. Gairebé a quatre mans i amb la veu del Pau Vituri ens han deixat tots dos aquest ABC d'una nova victòria, en aquest cas de l'1-3 del Sabadell i el Carmen.
L'abecedari arlequinà.
A. D'Arturo, el de Cartagena va ser el millor del partit, i no només per la seva participació directa en el primer gol arlequinat o per l'obra d'art que es va inventar en l'1-3, que també. Ahir Arturo es va barallar amb tots els defenses de l'Ebro fent-los la guitza al llarg dels 90 minuts. Feina impagable, la del davanter arlequinat.
Ah.
Hi ha també d'Antonio Domínguez. L'andalús s'estrenava ahir en l'11 titular del centre d'esports i ho va fer amb bona nota i amb assistència a Néstor Querol en el primer gol del partit. Saligrat ja va avisar que el jugador cedit pel Valladolid seria una peça important aquesta temporada.
Sí.
5 són els partits oficials que ha trigat el Sabadell a marcar el seu primer gol contra l'Ebro en el derbi arlequinat. Els sabadellencs mai havien marcat en els 4 enfrontaments anteriors i ahir van sortir de l'Almozara per la porta gran, marcant-ne 3, on només havia estat capaç de foradar la porteria al colíder de la categoria, l'Hèrcules.
D.
De defensa, perquè malgrat la victòria, l'equip va tornar a encaixar ahir a l'Almozara. Els de Toni Saligrat necessiten millorar en un aspecte del joc que l'any passat gairebé brodaven. Aquesta temporada, en les 8 jornades disputades, els de Saligrat no han estat capaços de deixar la porteria a 0. D'efectivitat, amb els 3 gols d'ahir, l'equip de Saligrat suma 6 gols en els 2 últims enfrontaments. De fet, el conjunt arlequinat és ara mateix el tercer màxim golejador del grup 3, empatat amb el Barça B i només superat per 2 altres filials, el del Villarreal i el de l'Espanyol.
Hem començat fent la broma fàcil. La mala estrogança que ha quedat del tot trencada ja és la dels duels arlequinats, que aquesta sí que arrossegàvem des de feia ja 2 temporades i mitja.
Sí, no s'havia guanyat, no s'havia marcat, que això sí que
era la més sorprenent,
és el fet més noticiable, perquè al llarg de partits pots guanyar, pots perdre, pot donar-se millor, pot donar-se pitjor, però que en 360 minuts no siguis capaç de fer-ne cap ni un, home, no deixa de ser notícia. Ahir, per sort, amb mitja horeta, aquesta primera part de la pel·lícula ja l'havíem deixat resolta amb el gol de Néstor Querol, i la segona part de la pel·lícula tan o més important, que és el per fi treure't aquest pes de sobre, aquesta motxilla de sobre, deixar-la a un costat i poder dir que per fi has estat capaç de guanyar-li un partit al Club Deportivo Ebro.
Hi ha molts tòpics al futbol en general i en concret a la segona divisió B. Hi ha un que diu allò de les dinàmiques que acaben marcant molt el desenllaç dels partits, allò que el futbol és qüestió de ratxes i d'inèrcies. Qui no cregui en això, que observi el partit d'ahir, perquè el Sabadell ve amb aquell punt, un pèl pujat d'ànim, de moral, després d'haver remuntat un 0-2 a casa contra l'Espanyol B, i arriba al camp d'un Ebro que encara no ha guanyat, però que portava 3 empats consecutius, això sí, costant-li molt veure porteria, a casa, etc. I comences a analitzar allò, si agafes una pissarra i escrius ocasions de l'un i de l'altre, més enllà de manera de jugar i de sentir-te còmode o no al terreny de joc, hi ha un gol fantasma que durant la retransmissió ja vam explicar que no havia entrat del tot, però al cap i a la fi és una ocasió claríssima, i fins i tot abans i amb l'1-1, l'Ebro s'ho va creure i va fer un pas endavant. Per tant, és allò de les dinàmiques que sembla que ara sí que somriu al Sabadell i no tant al conjunt aragonès, i que pot explicar i molt el per què el partit acaba 1-3 dins del que és un partit a l'Almozara, que sempre són igualadíssims.
Sí, i les coses com són, ara són a topicàs també, però l'Ebro va jugar un molt bon partit, ho ha dit Toni Saligrat, i en això sí que estem d'acord, va fer un molt bon partit al conjunt de Manolo González, i allò que diem de moments, de dinàmiques, de cicles, la jugada del hipotètic possible 1-0, que insisteixo, per mi no l'és, no arriba a entrar la pilota, o si més no tinc cap imatge que em demostri tot el contrari, segur que fa 3 setmanes entra. L'assistent el dona. O sigui, estic convençut que en la dinàmica en la qual estava el Sabadell això ens passa fa 3 setmanes, i en el minut 15 ja aniríem perdent 1-0 per un gol que si ha entrat, que si no ha entrat, però que l'àrbitre, o el cos, o l'equip arbitral en aquest cas, la tripleta arbitral, l'hagués donat. I ahir, en canvi, ja comença a girar-se aquesta sort que pot tenir, o aquest punt de fortuna que es necessita que pot tenir el Sabadell, i que encara li manca al Club Deportivo Ebro. Parlava ja amb Sandro Toscano al final del partit. El felicitàvem pel seu partit en concret, sobretot la segona part que va fer espectacular, i per el bon joc de l'Ebro, en definitiva. I ens deia, sí, i vam sortir ovacionats per 10.000 persones a Castàlia, i tothom ens diu que som la, si em permets, la llet, però 4 punts, no guanyem, aquí ve qualsevol i ara resulta que a sobre ens foten 3 quan només l'Hèrcules havia estat capaç de marcar-nos un gol aquesta temporada a casa, i van passar les setmanes i ja fa 2 mesos des de que ha començat la competició i encara no han guanyat.
I llavors un altre tema, a part del que ja hem comentat, que el Sabadell per primera vegada es va avançar, que també era una cosa que necessitava l'equip de Toni Saligrat per trobar-se més fort en els partits, més còmode per saber administrar un marcador en avançament,
avantatge i no haver d'anar sempre nedant a contracorrent, però al marge d'això també volia fer insistència i volia remarcar el tema del perfil del camp de l'Almozara. Ho dic perquè en terrenys de joc com el del Villarreal B, l'equip ha patit i molt, sobretot quan va anar per darrere en el marcador i a partir del 3-1, ni t'explico, va fer aigües al darrere en més d'una opció, segurament fruit d'haver d'estirar les línies, etc. Però al final va patir molt al darrere. En canvi, el rendiment, el suc que li treu Toni Saligrat a camps com el de Son Malferit amb la victòria, però també l'any passat també traient algun que altre punt d'allà, l'any passat a Llagostera, fins i tot a Formentera, enguany victòria a l'Almozara. Segurament la gran taca d'aquest perfil de camps de l'any i mig amb Toni Saligrat és justament Cornellà, que serà el següent en visitar i que, per tant, no ens servirà massa per aferrar-nos a aquest, però fora de casa sembla que l'equip es troba comodíssim en aquest tipus d'escenaris estrets, gesp artificial, i on sobretot has d'estar molt concentrat i que les segones accions et puguin afavorir o, com a mínim, que no et perjudiquin massa. Aquí, com peix a l'aigua, el Sabadell.
Sí, i si agafem els números també d'aquesta temporada i escaig que porta Toni Saligrat al capdavant del Centre Esport Sabadell, l'any passat ens sorprenia, perquè veníem de ser històricament, la història recent, un equip que fora de casa patia, i patia de valent, i que li costava mitja vida treure alguna cosa de profit, i clar, l'any passat van ser uns números fora de casa espectaculars, proporcionalment inversos a lo malament que se'ns va donar l'estadi amb lo ben acostumats que estàvem, no? I aquest any torna a donar-se el cas que dues vegades que has hagut d'anar, en el bon sentit de la paraula, a picar pedra a camps complicats per la seva manera, els has tirat endavant, com dius tu. Ara la prova de foc la tindrà no només Adrián Arroyo, sinó també el Sabadell d'aquí dues setmanetes al Municipal de Cornellà, perquè, salvant totes les distàncies de rivals, de potencials, de pressupostos fins i tot, de tot el que tu vulguis, el camp obliga a tot això que estàs dient, no? Aquest punt d'intensitat que no et permet ni respirar 10 segons, perquè a la que gires el cap, com li va passar ahir al central Aubay a la jugada de l'1-3, a la que gires el cap cap a on no toca, la pilota passa i ja t'han generat una ocasió de gol.
De moment els números no enganyen. 4 desplaçaments amb el permís de la gespa híbrida de Villarreal, que també té, evidentment, una part artificial, però la majoria és natural. 2 desplaçaments a gespa sintètica artificial, 6-6. Per tant, dues victòries a Son Malferit i ahir a l'Almozara. I a tot això, hem escoltat ja a Toni Saligrat, hem comentat una miqueta el pal o aquest toc d'atenció de a veure si ens deixem d'històries i anem a centrar-nos en el que toca. I avui em portes un parell d'esquerrans que ahir van sortir, que ahir van formar part del partit i que avui doncs ens valoren una miqueta, ens ajuden a entendre aquest 1-3 final.
Sí, van ser els amos de la banda esquerra, eh? Un d'ells, Josuf Koidi. La part sorprenent, entre cometes, perquè ja sabíem el dissabte que Cobo s'havia quedat a casa, per tant s'havia caigut de la convocatòria, un d'aquests laterals esquerra, si volem dir així, que té la plantilla del Sabadell, i l'altre, que tenia molts números per ser titular, i més amb absència de Carlos Cobo, doncs va ser la sorpresa de Toni Saligrat, que sempre ens deixa una d'aquestes, no? De tant en tant, Valentina es va quedar a la banqueta i Josuf Koidi va endarrerir la seva oposició. Per tant, eren els dos esquerrans i els dos amos i senyors d'aquella banda. Josuf per un costat, i el primer que sentirem, Néstor Querol, que més va tenir protagonisme, perquè ja havia desaprofitat una molt bona ocasió per avançar l'equip, bona reacció de Salva a l'hora d'evitar-li la jugada del 0-1, però a la segona, que va tenir en un bon moviment, a més d'aquest lloc que es diu d'automatisme d'Arturo, deixant-la passar gairebé amb el retrovisor sabent que el company apareixerà per darrere, doncs va significar el 0-1. Més enllà d'això, amb el de la plana vam parlar una miqueta d'aquesta sensació d'haver-se tret l'angoixa de la classificació, el punt de confiança que li faltava a l'equip i que sembla, i així també ho apunta Néstor Querol Adri, que en els últims 15 dies, amb la victòria contra l'Espanyol B i amb la victòria contra el conjunt de l'Ebro, doncs sembla que aquest equip ja comença a anar per la via correcta.
El principi de Lliga, la veritat que no era com esperàvem tots. Nosaltres mateixos dins del vestuari confiem molt en nosaltres, sabem la qualitat d'aquest equip, la competència que n'hi ha en totes les posicions, això és superbo per a que ningú baixi els braços, i sí que és veritat que la confiança pues, pareixia fora del vestuari que estava perdent un poc en l'equip i en el cos tècnic, però hem demostrat que podem donar molt més de si.
Un Néstor Querol, tot això, Sergi, que arribava a Sabadell amb el cartell de jugador desequilibrant, que desbordava des de la banda, però sobretot que Badalona havia destapat una altra faceta seva, que era la de màxim golejador del conjunt escapulat. No és davanter centre, no és un home a gol, però sí que la veritat és que va fer una gran temporada amb el conjunt badaloní, precisament amb Manolo González, i enguany, de moment, com qui no vol la cosa, no ha estat titular en alguns dels partits dels 8 que ha jugat el Sabadell fins ara, però dos gols, que de moment és bon bagatge per no ser davanter centre, dues dianes en 8 jornades.
Sí, a més amb aquesta presència, per dir-ho així, amb moviments que ahir van funcionar perfectament, amb Antonio Domínguez per un costat, o Callent com a mínim a un costat quan semblava que havia de ser l'enganxe i en canvi va jugar més caigut a banda dreta per jugar cama canviada, entenent-se bé, com dèiem, amb Artur, amb aquests automatismes, i amb aquesta presència dintre de l'àrea rival, per acabar-ho rematant, doncs, en forma de gol, ja diem, que ja havia tingut una primera acció, que malauradament en aquest cas sí que va ser ben resoltra per Salva, pel porter del Club Deportivo Ebro. Tot això per destacar la capacitat de reacció una altra vegada. La setmana passada, Adri, per sobreposar-se a un 0-2 quan més complicat estava el panorama. Ahir, per no venir-se avall, quan a 9 minuts del final l'Ebro, Javi Cabezas, que acabava d'entrar en el terreny de joc, va fer l'1-1. Segurament quan pitjor ho estava passant l'equip.
Es veia venir, una miqueta.
Sí, quan pitjor ho estava passant l'equip, quan l'equip havia fet aquesta passada enrere, no sé si voluntària o forçada per el factor empenta, no, del Club Deportivo Ebro, perquè empenyia el conjunt de Manolo González. Sí, pel que sigui, l'equip va encaixar un gol i res, la capacitat mental a la qual fa referència Néstor Querol va tornar a fer acte de presència.
N'hi ha que dir d'aquest equip que de forma mental és molt fort. Ja ho vam veure la setmana passada en un 0-2 el que vam poder fer, i aquesta vegada també en un colp tan fort quan és l'empat, faltant 9 minuts, quan estem defendent molt bé i estem apretant molt bé. I mira, en treball i en molt d'esforç hem pogut marcar el segon i el tercer, i la veritat que demostra que aquest equip, si se fiquen les piles de veritat, pot donar moltes alegries.
Doncs demostrant el seu potencial, el Centre d'Esport Sabadell no ho havia acabat de fer en el tram inicial de la Lliga. La veritat és que últimament sí que ha redreçat el rumb l'equip de Toni Saligrat. Parlàvem abans de dos esquerrans, hem escoltat ja el castellonenc Néstor Querol, l'altre Josu Ozcoidi. Te l'esperaves, la titularitat com a lateral esquerrà de Josu, o tu creies que Valentín repetiria?
Hem de recordar que la temporada passada ja forçadament va haver d'actuar en aquesta posició en alguna ocasió.
Sí, però hi havia Josu només Ozcoidi, una peça, Dani Gómez.
Per això, i a mi la part sorprenent d'ahir és que cau Carlos Cobo de la convocatòria, com deia abans. Tot apunta, tot fa pensar en el cap dels que no són molt d'arriscar coses, haguéssim dit Valentín i 10 més gairebé, i en canvi el factor sorpresa de dir en un camp com aquell, on pots prescindir d'un defensor nat perquè la defensa es pot moure sense massa les ajudes, els balanços defensius poden arribar amb més facilitat que no pas en un camp molt més ample, doncs pots jugar-te-la una mica més a tenir aquesta profunditat de terreny, no? De ser un jugador amb molta més presència de mig camp en endavant, com és el fet de Josu Ozcoidi. Va ser la sorpresa, va complir bé, i a més el que sí que et garanteix el de la Sarteoria quan juga és que per feina no serà. Li podràs retreure moltes coses o li podràs retreure algunes coses, però capacitat d'esforç, de sacrifici i d'aquesta solvència a l'hora de tàcticament ser pràcticament perfecte, és que t'ho garanteix. Per tant, és una assegurança de vida tenir-lo al teu equip, perquè ja està recuperat, que també recordem, Adri, que tot ve marcat una mica per aquella lesió de pretemporada que li ha fet costar entrar una mica en dinàmica d'equip.
De fet, en el primer amistós contra el Sabadell B es va lesionar Josu Ozcoidi i pràcticament no va reaparèixer amb normalitat als entrenaments fins l'última setmana de la pretemporada. Ho deia sobretot perquè Valentín és una evidència que no ha començat amb bon peu, que no passa per un bon moment ni molt menys al lateral esquerrà, però per contra el Carmen, l'Almozara, és un terreny de joc propici pel joc de Valentín, que segurament en terrenys de joc més amplis doncs pateix una mica més a l'esquena, com ho va fer a Villarreal, però el Carmen és més petitó, és més estret, més de joc directe, i potser per aquí era la gran sorpresa de Valentín per rendiment. Potser algú es podia imaginar que no jugués per dimensions, etc. Doncs segurament era un camp per Valentín. Però vaja, Josu Ozcoidi va jugar,
ho va fer amb nota, tot i no ser la seva posició natural, i després què va explicar-se al basc?
Doncs mira, va parlar una mica d'això, del que li ha costat entrar en el ritme de l'equip, sobretot per les setmanes que va estar inactiu en plena pretemporada, que és quan al cap i a la fi s'està agafant la benzina, s'està carregant el dipòsit de benzina per tot l'any, i això ho ha acabat pagant. I va fer una lectura també més col·lectiva, no? Aquest canvi de factor sort o de factor fortuna o d'encert que sembla que està patint el Sabadell a les dues últimes jornades. Ho dèiem, la remuntada contra l'Espanyol i la reacció, la capacitat de reacció ràpida ahir quan més complicat se t'havia posat el partit i el marcador. La sort, diu, és allò, s'ha d'anar a buscar, però és cert que ara l'equip la busca i a sobre l'està trobant.
La suerte se busca, pero sí que yo estaba viendo que, bueno, yo y todo el equipo, que esa pizca de suerte de que pegue en el larguero y entre en vez de que se vaya afuera, nos estaba costando y siempre estaba yendo fuera. Entonces, bueno, creo que ahora parece que ha girado todo, pero tranquilidad sí, pero bueno, luego pierdes un partido y otra vez. Entonces, tranquilidad sí, pero la tensión la tenemos que seguir teniendo porque así sabemos que competimos como aviones y tenemos que seguir así.
Bon missatge, per tant, de cara al futur, continuar, no relaxar-se, com dèiem abans en començar, no tornar a veure de tan a prop la Luna, després d'haver començat com ha començat la temporada al centre d'esports. Estava pensant ara fent recompte numèric al cap del que està sent la plantilla després de 8 jornades. El Sabadell està aprofitant. Una altra cosa és que t'agradin o no els canvis, els plantejaments, etc. Però el fons d'armari que té enguany Toni Saligrat sí que l'està aprofitant, a diferència de la temporada passada, que hi van haver jugadors que pràcticament no van jugar, algun de fet no va arribar ni a debutar, com va ser el cas de Brahim Afati. A la Sana Mané va tenir un parell de titularitats, fins i tot va marcar a Llagostera, però després la veritat és que va ser també un pas testimonial per aquí, per Sabadell. Van haver-hi uns quants jugadors que van tenir aquest pas fugaç, fins i tot si m'apures Arturo, el brasiler, va tenir un moment i punt, i aquí va acabar la seva temporada. Però aquesta campanya, Toni Saligrat té molt més on triar, i això ho ha reconegut el de Torrent, i al final Gato, Felipe, Edgar i companyia van entrant i van sortint depenent de com vagin les coses, Néstor, Josu, fins i tot David Acedo, que ha entrat a les últimes convocatòries, va tenir un minutet, per tant ja ha debutat, encara que sigui també anecdòtic, i queden només dos jugadors, Roman Carrillo i Williams Velázquez, que no han jugat. Antonio Domínguez, per exemple, que havia debutat contra l'Espanyol B ahir titular, per tant estem veient moltes cares noves, setmana rere setmana molts canvis.
Sí, de fet el gran damnificat, per dir-ho així, d'aquest inici de temporada, com dius, és Williams. O sigui, haguéssim de buscar un jugador on per una raó o per una altra, perquè ve així o perquè ve això, o perquè el míster no el veu per avui, no el veu per demà, és el gran damnificat. La resta, poc o molt, com deies, alguns de manera molt testimonial, però van tenint entradetes a l'equip, alguns amb més presència que d'altres, però com dius, Williams és el jugador que encara no ni l'hem vist ni s'ha apropat realment a que l'arribéssim a veure. L'altre, evidentment, és Romans Carrillo, però en el cas dels porters sempre fem aquella excepció de que ha de passar alguna cosa més grossa que no pas doncs, el fet de que o se'n lesiona un company o sancionen un company o realment esportivament hi ha alguna cosa que no rutlla perquè un entrenador acabi retirant la seva primera aposta com a porter, no? Per tant, Romans el deixarem al marge, però sí, aquest fons d'armari és una evidència, aquest fons d'armari fa que el Sabadell pugui permetre's el luxe, i ho poso entre moltes cometes això del luxe, però al cap i a la fi sorprèn allà on vas que Felipe Sanchón, per exemple, es quedi a la banqueta i ni tan sols jugui uns minuts, va passar a Baleares i va passar un altre cop aquesta setmana. I, evidentment, el que hem dit moltes setmanes, Adri, si ens ho arriben a dir a principi de temporada, que Arturo era el titular indiscutible i que Edgar hauria d'anar entrant a petites píndoles...
Fins i tot que hauria d'una convocatòria per decisió tècnica.
Correcte, sobre el paper, el que venia amb l'etiqueta de jugador de segona era un i no pas l'altre, no? Ara mateix. Però,
o Felipe,
al final,
per exemple.
El rendiment és el que és... I ara giraré l'aposta amb tot el que ens podem arribar a estimar i valorar a un jugador com Edgar Hernández. Qui s'atreveix a dubtar que si ha de jugar un nou, només un nou, no sigui Arturo en aquests moments? Doncs aquesta realitat la té l'equip. Ara valorem quin equip surt diumenge contra el Teruel, que és la propera estació, no? L'equip dels partits de camp petit, de gest artificial, de poder prescindir de Felipe, etc, o si val l'aposta d'ahir, i no parlo només d'aquest o de l'altre, a l'engròs també,
si val l'aposta d'ahir, com per sortir com a 11 titular, doncs amb Antonio Domínguez, amb Néstor Querol, amb Arturo, fins i tot, mira què et dic, amb Josu jugant de lateral esquerre també en camp gran, per què no? Deies abans, no? Si en camp petit, que no té tant recorregut, pot jugar, tu, per què no, amb molts quilòmetres per endavant, poder-ho fer, en aquest cas el de la Sarde? Veurem quina és l'aposta, sense perdre la vista, que Miguel tenim aquí, que si truca, que si no truca a la porta, que si pot, que si no pot, i que si el veurem en breu, o encara esperarem algunes setmanes més per veure el capità.
Recordem que la lesió eren 2, 3, 4 setmanes de tot estirar, era una distensió a la jornada 2 contra el Conquense, i anem per la 8 i encara no ha pogut reaparèixer, per tant, a veure si acaba de fer net ja el capità definitiu. Diumenge a les 5, aquest partit, horari de tota la vida. Per cert, ho comentàvem ahir també, Sergi, oficiós, no oficial, però gairebé el 99,9%. La següent jornada fora de casa, d'aquí 15 dies mal comptats, nou municipal de Cornellà, malauradament amb Adrià Arroyo allà. Veurem si...
Espera, que tenim encara dues setmanes per donar-li voltes a què podem fer. Sempre podem inventar-nos alguna cosa.
Diumenge 6 de la tarda, oi?
Serà diumenge 6 de la tarda, per si algú s'ha incorporat ara just, estem parlant de Cornellà, d'aquí 15 dies, que ningú no se'ns espanti. De moment, aquesta setmana a les 5 a casa, i si no passa res molt, molt, molt estrany, si algú s'ha de reservar, que ho faci ja ho pot fer, perquè va a costa nostra, si li suposa un contratemps al canvi. 6 de la tarda jugarem al nou municipal de Cornellà.
A Campari si cal, entre els dos estadis, entre el RCD Stadium i el nou municipal, per poder ser-hi. Que vagi bé, Sergi, fins ara.
Apa, adéu.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
M'he proposat obrir un local nou.
Doncs parlem de finançament.
I he de venir al banc.
No cal, ja vindré jo. El teu bar al cafè és molt més bo.
Si ets autònom, tens un negoci o comerç, a Banc Sabadell comptes amb un gestor especialitzat que vindrà sempre que ho necessitis. Explica'ns els teus objectius i també seran els nostres. Sabadell, sé on siguis.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Take your mark.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició...
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Suite de bronze.
2:45 de 3, com gairebé cada dilluns, obrim també un altre cop les portes de la suite de bronze. Comentem l'actualitat del grup 3 de la segona B. Seguint amb el tòpic, la categoria està més que igualada i estem veient també com les ratxes canvien. Ho dèiem, en el cas del Sabadell és més que evident, és el millor exemple, també en el de l'Ebro, que comentàvem ara amb el Sergi Garcés. Però avui precisament ens fixem en un dels partits de dissabte, el Villarreal B3 Conquense 2, perquè accentua encara més les inèrcies dels dos conjunts. El Groguet a l'alça, el Manxec a la baixa. Comencem per la balompèdica Conquense, per exemple, que ens va sorprendre tots plegats amb un partidàs a la Fuensanta contra el Sabadell, en aquell partit, precisament ara que ho comentàvem, en el qual es va lesionar el capità Migue, però que des d'aleshores, o millor dit, des d'una setmana després, la cosa, la veritat, és que ha canviat i molt. Manuel Noeda, Castilla-La Mancha Media,
una realidad, Manuel, completamente diferente a la que hace nada, poco más de un mes, nos encontramos allí en Cuenca. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, fíjate, el Conquense acabó ganando ese partido ante el Sabadell el día 1 de septiembre. Suponía su segunda victoria consecutiva en un arranque espectacular después de haber ganado a domicilio en Egea. El siguiente encuentro lo jugó en Peralada, donde empató, quizás mereciendo algo más. Y desde ese empate, bueno, pues prácticamente ha sido derrota tras derrota, salvo un empate en casa ante el Ontinyent. En los últimos 6 partidos, el Conquense solo ha sido capaz de cosechar 2 puntos, con lo cual supone 4 derrotas, 2 de ellas muy dolorosas en casa. Y bueno, pues lo cierto es que en un grupo tan igualado, los errores propios a nivel defensivo condenan al Conquense. Le pasó el sábado en Villarreal, le pasó en casa ante el Ontinyent, le pasó también contra el Olot en casa, donde perdió 0-1 en el añadido, en una jugada balón parado mal defendida. Salvo contra el Barça B, que ganó en la Fuensanta 0-3, haciendo una muy buena segunda mitad, pasando por encima de los pupilos de Luis Ayón. En el resto de partidos, el Conquense siempre ha estado, pero al final esos errores le han condenado. Perdió 2-1 ante el Atlético Baleares en Mallorca, en un partido que hasta el final estuvo intentándolo. En definitiva, lo que en los dos primeros partidos todo sonreía, pues ahora por unas cosas o por otras deja de sonreírle, y de ahí que ya esté acechado por los apuros clasificatorios.
Gracias, Manuel. A l'altra banda, com dèiem, el nou líder de la categoria, l'Hércules, va empatar 0-0 al camp del València-Mestalla, per cert, en polèmica, perquè els xes no van deixar entrar aficionats de la província d'Alacant, incloent-hi també algun que altre valencianista d'aquella terra, i qui va aprofitar aquest repartiment de punts és el filial del Villarreal, que la veritat és que va llançat. Ja el van patir al miniestadi fa un parell de setmanes. 5 victòries seguides del mini submarí, amb Miguel Álvarez, amb l'exarlequinat, com a capità d'aquest mini submarí, incloent-hi també, evidentment, aquesta contra el centre d'esports, i nou líder, empatat amb 16 punts, amb l'equip Herculà, però per Averaix és el Villarreal B qui encapçala aquesta setmana la classificació. La cara i la creu de la jornada, aquest Villarreal B i aquest Conquense, dins d'un grup 3, que després de 8 jornades, tot just, hi ha 6 punts entre el play-off i el play-out, entre la part alta i la part baixa de la classificació, i un munt d'equips igualats a la taula. Per exemple, el Sabadell és 14è amb 10 punts, però això sí, per una qüestió de baraix, empatat amb els que té just per sobre fins al desè. Per tant, desè, 11è, 12è, 13è i 14è, els 5 equips empatats a 10 punts, Mestalla, Alcoyano, Cornellà, Badalona i Centre d'Esport Sabadell sumant els mateixos punts.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I a tot això, encara en futbol, el Sabadell Nord ha signat una nova remuntada, la segona consecutiva, que li permet respirar més tranquil encara a Primera Catalana. L'equip arlequinat va refer-se del 0-1 del Llagostera B per acabar guanyant a Can Uriac amb un gol de Dani Muela de cap a la sortida d'un córner al minut 89. Abans, Juancho, en una jugada ben estranya, ben embolicada, havia fet l'1-1 a falta de 10 minuts. Un marcador, el 2-1 final, que fa justícia, segons Quico Díaz, ja que la primera meitat assegura que haurien d'haver arribat al descans ja amb avantatge, si bé admet que el filial llagostarenc també va tenir ocasions més tard, un cop va fer el 0-1 en una jugada aïllada, per fer el segon. El seu equip, però, és ultracompetitiu, diu l'entrenador sabadellenc, i per això Quico Díaz assegura que aquest triomf èpic es una muestra más del carácter de sus jugadores.
Cuando tú, el equipo contrario se te pone, se te adelanta, en una liga de tan pocos goles y quizá de tan pocas ocasiones, y tú eres capaz de darle la vuelta, es porque este equipo trabaja, lucha, pelea como guerreros.
Ahir, per cert, va reaparèixer Albert Quereda, lesionat de gravetat des de feia ja uns quants mesos. 11 punts suma ara el Sabadell Nord després de 7 jornades, el que li permet dormir a la part còmoda de Primera Catalana el seu primer any a la categoria. Quico Díaz reconeix que a principis de temporada probablement no s'haguessin esperat arrencar tan bé la Lliga.
Si nos vemos en junio, en julio, cuando nos dan el calendario, y vemos el grupo y vemos las primeras jornadas contra los equipos que nos tenemos que enfrentar, quizá a lo mejor pensábamos que a esta altura de temporada no íbamos a ser capaces, ¿no?, de sumar los puntos que tenemos.
Una última anàlisi de Quico Díaz, en aquest cas sobre la importància de les victòries que estan sumant, dues de consecutives, pel tram de competició que travessen. Abans de visitar la Jonquera, fa un parell de setmanes, l'entrenador de Can Uriac ja va avisar que ara començava realment la seva lliga, que iniciava amb un tram
contra rivals directes. I per això, vista posteriori, dues setmanes més tard, Kiko Díaz es felicita perquè estan fent la feina contra qui ho havien de fer.
Esa es la liga que nosotros tenemos que jugar, esa es la liga que nosotros tenemos que competir. Y a esos equipos son los que les tenemos que robar los puntos que necesitemos cuando el 26 de mayo veamos al Sabadell Nord otro año más en Primera Catalana, ¿no?
El tècnic del Sabadell Nord també ha remarcat que de moment estan fent de Can Oriach un autèntic fortí en aquest tipus de partits. Ara, això sí, canvi de xip, ja que els arlequinats jugaran fora i visitaran dissabte el camp d'un Lloret cridat a lluitar per l'ascens. I pitjor li van anar les coses al Mercantil. Els de Carlos López tenien una complicada sortida al camp del colíder de l'Espanyol B i les expectatives es van acabar complint amb una derrota per 2-0. Els graciencs van veure com el segon equip juvenil Perico no perdonava en la seva primera arribada al minut 17. Els blaugrana van anar millorant, sobretot especialment a la represa. Van tenir ocasions clares per igualar el partit, però a un quart d'hora del final el conjunt espanyolista, en un servei de falta lateral, va sentenciar el partit. El tècnic Carlos López veu, malgrat tot, tot i aquesta derrota, la ciutat esportiva de Nihar, que una evolució en el joc dels seus.
Hem de fer dues valoracions, una que hem perdut i que crec que l'Espanyol doncs va mereixer guanyar, i l'altra lectura és que, bueno, que portem tres partits i que l'equip va estar creixent, i això és molt important.
De fet, com dèiem, perdre la Dani Hart, que és una d'aquelles derrotes previsibles a principis del campionat, tot i el punt d'urgència que té ara el Mercantil. Això sí, López defensa que, tot i no ser un partit de la seva lliga, han demostrat de sobres tenir arguments com per poder esgarrapar punts en aquest tipus d'escenaris.
Hi ha una lliga del nou cap a baix, que és la que hem d'intentar treure molts punts, però llavors nosaltres crec que tenim argument i equip suficient com per intentar competir al camp dels grans de la categoria. I al final ja veurem quins punts som capaços de treure, però sobretot és això, que l'equip ha estat convençut de que la Lliga Nacional és una lliga molt igualada i que nosaltres no hem de renunciar a puntuar el lloc. I al final, bueno, jo crec que hem donat molt bona imatge, que sembla de perdedor, però per mi és important, sobretot amb la dinàmica negativa que portava l'equip.
El Mercantil segueix avant penúltim, el grup setè de la Lliga Nacional Juvenil amb 5 punts després d'aquesta bona imatge, però derrota al cap i a la fi al camp del Juvenil B de l'Espanyol, i dissabte rebrà el municipal de Raona Marinals l'Atlètic Segre.
Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell, a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el festival en bassa tancarà els concerts a la bassa.
La part positiva és que el partit arriba amb la feina gairebé feta i la permanència virtualment assegurada.
Ràdio Sabadell, notícia. Vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tram final de programa, obrim també plana poliesportiva. Aquest passat dissabte hi havia doble ració de waterpolo a Can Llong. Primer va saltar a la piscina l'equip masculí del Natació Sabadell, que no acaba de rutllar, que no acaba d'arrencar en aquest inici de la Lliga Premat. La setmana passada es va estrenar amb un empat a la piscina del Real Canoe madrileny i dissabte va rescatar un punt in extremis contra el Sant Andreu en el primer partit a casa. Dos rivals que la temporada passada van acabar per darrere de l'Astral Pool. A les acaballes del tercer quart, els del Xava Gómez, atenció, perdien 5-9 per 4 gols de diferència, però això sí, en els últims 8 minuts van estar encertats els homes de més i dos gols de Sergi Cabanes van situar el definitiu 10-10, segon empat consecutiu, per tant, pels sabadellencs. Fins i tot Lalo López Escribano va tenir un darrer xut per guanyar, 2 segons del final, però ja no es mouria aquesta igualada a l'electrònic. Com diem, bona reacció de l'equip després de 3 quarts fluixos, podríem dir, però el Xava Gómez, l'entrenador del conjunt sabadellenc, no dona en absolut per positiu aquest empat.
no voy satisfecho hace tiempo. Está claro que este año hay varios motivos, hay presentes causas por las que puede ser, pero la verdad es que todavía no... De momento las cosas no marchan como deberían de ir. Y bueno, la verdad, segundo partido, por lo menos hemos puntuado, visto lo visto. Hemos llegado a ir perdiendo de 4, me parece, en algún momento. Entonces, lo de siempre, visto lo visto está bien, pero está fatal.
Doncs això, està bé per haver rescatat un punt, però està fatal, clar i contundent, com sempre. El Xava Gómez, que fins i tot va un punt més enllà, ja dèiem al principi que era una bona rajadeta la d'avui del Cantàbric, parla d'un final de cicle, deixant entreveure que acaba contracte. Diu que això influeix en l'actitud dels seus jugadors.
No sé, es que parece que hemos hecho todo, parece que sea el final este de algún ciclo, ¿no? Entonces, como si temiera alguien algo, ¿no? Entonces, lo que está claro es que no es la actitud la que tenemos que tener, el jugador tiene que jugar del principio hasta el final a tope y sobre todo tener ganas de ganar, si no, ¿para qué compites en una división de honor, ¿no? O, si no, pues bueno, nos vamos a algún tipo de máster o lo que sea, pero en este tipo de categorías lo mínimo que tienes que tener es las ganas de ganar y la ambición de ganar de un equipo como hemos tenido siempre, ¿no?
Missatge per navegants de Salvador, el Xava Gómez, l'entrenador de l'Estalpul Natació Sabadell, als seus waterpolistes. Això pel que fa al masculí, el femení de la Natació Sabadell saltava just després a la piscina de Can Llong per començar la lliga contra el Mataró, el seu gran rival en les competicions domèstiques fins la passada temporada amb la irrupció del Sant Andreu. Ara les maresmenques han fet un pas enrere i les de David Palmà no van tenir problemes per golejar per 15-6 al conjunt mataroní sense Bea Ortiz i amb 5 gols de Marina Cordobés i de Maica García, la boia sabadellenca creu que el forat amb el Mataró es mantindrà quan tots dos equips tinguin a les seves nord-americanes, de moment encara absents.
Encara tots els equips no estan tots formats, és veritat que falten estrangeres, americanes sobretot, i bueno, tant a elles com a nosaltres que ens falten, per tant, bueno, mantindrem el nostre joc, espero que quan arribin les que ens falten també i estiguem al 100%, pues, no hi hagi discussió tampoc.
El Natació Sabadell hauria d'incorporar en els pròxims dies el seu fitxatge estrella, Maggie Stephens. Recordem que Kylie Neuschul no tornarà a Can Llong fins al mes de gener. Al final del partit, per cert, el nostre company Pau Vituri conversava reposadament amb calma amb la capitana d'aquest Estalpul femení, una Olga Domènech, que als seus 30 anys lluitarà aquesta temporada per la 9a lliga consecutiva i sense perdre de vista tampoc l'Eurolliga, la que seria la 5a Copa d'Europa. Aquesta és la conversa del Pau Vituri amb la capitana Olga Domènech.
La setmana passada conversàvem amb el capità del Club Natació Sabadell masculí, amb l'Òscar Carrillo, sobre l'inici de la Lliga, i ara ho hem de fer amb la capitana del femení d'aquest Estralpul Club Natació Sabadell, amb l'Olga Domènech. Hola, Olga, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Primer partit de Lliga contra el Mataró, amb victòria còmoda per 15-6. Important començar diferent, no?, que el partit que vam veure a la Supercopa, on el Mataró va començar més intens. Avui s'ha vist una altra pel·lícula.
Sí, teníem clar que havíem d'encarar aquest partit per començar la temporada marcant una diferència, i la veritat és que al final, tot i tenir les baixes de la Bea i que ens falten les dues americanes, ho hem pogut resoldre més o menys bé.
No sé si aquest partit, Olga, també ve a confirmar una tendència que ja hem vist en les últimes setmanes, també la darrera temporada, i és que el Mataró ha baixat un pèl al seu nivell, ja no és l'alternativa allò al club, ara teniu el Sant Andreu al darrere.
Sí, el Sant Andreu, bueno, ja es va veure tant a la Supercopa com a final de la Lliga Catalana, que ha fet un pas per endavant, i crec que ara mateix sí que està un pèl per sobre que el Mataró. Doncs crec que el principal rival que tindrem aquesta temporada serà el Sant Andreu.
Tot això tindrà baixes durant la temporada, jugadores que se'n van als Estats Units. No sé si allò de dir el mes d'octubre és una incògnita el que passarà, però pel que fa a vosaltres, màximes favorites, com sempre.
Bueno, nosaltres no hi pensem en això. Nosaltres hem vist un Sant Andreu molt fort, que ens hem de posar les piles i hem de començar a treballar tàcticament per resoldre la seva defensa, i tampoc ens parem a pensar si perd jugadores o no, perquè és veritat que té dos reforços molt bons, que són la Nahual i la Pili Peña, que les hem de tenir en compte.
L'altre dia ho dèiem a Ràdio Sabadell, no sé si sou conscients vosaltres, no hi ha hagut mai cap equip que hagi guanyat 9 lligues consecutives, ho podeu fer vosaltres aquest any per primer cop. Clar, són els pocs rècords que us queden. Com porteu aquesta competitivitat any rere any? No sé si també sou conscients d'aquestes coses.
Jo crec que no som conscients. De fet, sou els mitjans de comunicació els que ens dieu el que pot ser la 9a copa consecutiva, i la veritat és que nosaltres anem treballant dia a dia i de cansar, de guanyar no ens en cansem, no? Llavors crec que mentre aquest espírit es mantingui, tirarem endavant.
evidentment no cal perdre de vista, no?, que sou les grans favorites aquí a la Lliga, però evidentment suposo que un altre any més tots els esforços van encarats cap a l'Eurolliga, aquella possibilitat d'afegir la cinquena Eurolliga, tot el treball que suposo que esteu fent ara, que heu fet a la pretemporada, que esteu fent ara, anirà encarat a Europa.
Sí, ara mateix, de fet, comença un altre cicle que ja és de cara per preparar la fase de Copa d'Europa, perquè és el principal objectiu que tenim, no? O sigui, sense deixar de banda els títols nacionals, però el principal objectiu per qual treballem i treballa el club darrere nostre és per aconseguir la cinquena.
Encara no teniu aquí a la Maggie Stephens, ens diuen que ha d'arribar d'aquí poquet. Ha de ser la cirereta, suposo, no? Aquesta plantilla tan compensada, que té aquest punt ja de veterania, suposo que amb ganes, no?, també de rebre-la.
Sí, o sigui, tenint en compte la qualitat d'aquesta jugadora, és un luxe poder tenir-la a l'equip i jugar amb ella, i bueno, el que tu has dit, no?, la cirereta que farà que sumi aquest equip i que marqui la diferència.
No sé també, Olga, a nivell personal com et trobes, no?, perquè a nivell estadístic la Pili Peña t'ha deixat ara com la veterana de l'equip. Com et trobes? Evidentment ets la capitana des de fa uns anys, però aquest rol que has assumit, com el portes?
Jo crec que bé, perquè, o sigui, és un equip fàcil de portar i ens coneixem, o sigui, el bloc principal ens coneixem de fa molts anys i pràcticament funcionem soles, no? O sigui, sí que és veritat que s'ha de donar un cop de mal dia a dia, perquè és lo dur, no?, entrenar matí i tarda i mantindre la intensitat, les ganes i la il·lusió, però ja et dic, crec que és un equip fàcil que m'acompanya molt bé i que no tinc cap problema.
A més, cada cop van entrant més noies joves, sense la Kylie, sense la Maggie. Normalment dues jugadores del planter aniran a entrenar a la convocatòria, més la Gisela, més la Inara. Són noies joves. Quin és el paper aquí de l'Olga?
Bueno, o sigui, elles porten aquesta il·lusió, no?, i aquestes ganes i aquesta admiració que tenen per les més veteranes. I el paper és una mica educar-les en la línia que ens hem format tot el bloc, no? O sigui, sobretot el treball de dia a dia. I el saber jugar en equip, no? Que és, jo crec que són les bases d'aquest equip, que juguem amb equip, que no fem... Sí, òbviament, hi ha molta qualitat individual, però que la suma, o sigui, és quan juguem amb equip.
Gràcies, Olga, i a disfrutar també d'aquesta temporada.
Gràcies.
Doncs les paraules de l'Olga Domènech, la capitana del femení de l'Astralpool Club Natació Sabadell, a qui li desitgem tota la sort del món i esperem, doncs, al final de temporada poder cantar aquesta cinquena Eurolliga del club.
Tertúlies, reportatges, entrevistes... Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
I al tram final de programa avui el dediquem al món de l'handbol i a l'Oar Gràcia, que encara no ha puntuat lluny del carrer Boccaccio. De moment, dos desplaçaments a la primera nacional masculina i dues derrotes, l'última per 5 gols de diferència, 26 a 21, a la pista de l'handbol Esplugues. El desencert en defensa Esplugues del primer temps va fer anar remolc als verdiblancs durant tot el partit i, malgrat situar-se a 1, faltant 8 minuts pel final, no van ser a temps de capgirar la situació. Pel tècnic gironí de l'Oar, Miquel Benítez, els canvis introduïts respecte al partit de fa 15 dies a Montcada no van donar els fruits desitjats i, sobretot, un cop més, un inici desendollat va fer que l'equip anés a contracorrent en tot moment, el que a la llarga va ser determinant. Tot en un conjunt, el gracienc, que arrossegava baixes, el que per Benítez no és excusa, perquè diu han de ser més competitius.
En aquestes dues jornades hem tingut algunes baixes i això sempre pot afectar d'alguna manera el rendiment de l'equip. Però, de tota manera, inclús en baixes, en aquest tipus de partits que realment, si jugues bé, tens opcions de guanyar, hem de ser més competitius. I no ho hem assolit. No, portem dos partits seguits on les primeres parts no han estat bones i això ens ha condicionat el resultat final.
Recordem que l'objectiu d'aquesta temporada del Gràcia és el d'acabar entre els 5 primers. De moment, però, una victòria a casa i dues derrotes foranes són el bagatge del que portem de primera nacional. Per això el tècnic espera una millora del seu equip, especialment a domicili, si volen lluitar per la part alta.
No queda res més que posar-nos les piles, lluitar, i el següent partit que juguem a casa contra Salle Bonanova, que en teoria és un rival relativament assequible, si volem fer bé les coses l'hem de guanyar. A partir d'aquí, doncs, si millorem la regularitat fora de casa és quan podrem ser competitius i estar a zona mitja alta. Si no ho fem, doncs ens tocarà altres objectius.
La Salle Bonanova, el pròxim rival, encara no coneix la victòria en el que portem de Lliga, això sí, amb dos empats. I de cara a demà a l'Hotel Suís prendrem un cafè amb la Catalina Corró, un dels fitxatges aquesta temporada de la secció de natació del Club Natació Sabadell, amb una història de superació al darrere. Ha estat una de les tres representants del club les últimes setmanes a les cites de la Copa del Món Fina de Natació. A més, demà també escoltarem les paraules d'Arturo, el nou de referència del centre d'esports en aquest inici de Lliga. Repassarem la segona ve de futbol sala amb el Club i la Pia golejant i escalant llocs a la taula i també una mica de bicicleta de muntanya amb la Tramunt.
Hotel Suís.
segons. Si seran les 3, aquí posem el punt i final al programa d'avui. Estrenem setmana un dia més amb el Toni González enviant-vos una abraçada des del control de so. Més informació, radiosabadell.fm, @radiosabadell a Twitter, o també ens podeu trobar a Instagram o Facebook. Que vagi molt bé, una abraçada. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.